Bon dia, són les 8.
Bon dia de gran contrast tèrmic. Nova jornada de sol, matí gèlid i suavitat tèrmica al migdia.
Molt bon dia a tothom, com esteu? Avui és ja divendres 3 de febrer de l'any 2023 i comencem ara a les 8 del matí un nou supermatí a les sintonies de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió per Ràdio Bisbal. Un matí que el comencem amb unes temperatures fredes, tot i que sembla que al llarg del migdia els termòmetres s'aniran recuperant. Després ens repassarem la previsió meteorològica, però sí que també tot indica que de cares a la setmana que ve tindrem un canvi de temps. Per tant, haurem d'aprofitar aquestes temperatures més agradables que tenim en aquests dies. Precisament, ara ens llevem, com dèiem, amb termòmetres baixos. 3 graus negatius a la Tallada d'Empordà, menys 2,7 a la Bisbal d'Empordà, menys 1 a Torroella de Montgrí, pel que fa a Palafrugell són 2 positius, i en el cas de Castell-Platja d'Aro és de 0,7. Per tant, els abrics que avui ens els hem de posar, si més no, en aquestes primeres hores del dia. En aquesta pròxima hora que tenim per davant destacarem diverses qüestions. Una d'elles és que estem molt contents perquè la llibreria mediterrània de Palafrugell tornarà a obrir. Avui parlarem amb els seus protagonistes perquè ens expliquin com han pres aquesta decisió i quins seran els terminis que hi haurà en aquests pròxims mesos, a veure quan es tornaran a obrir les portes. Però també destacarem altres qüestions, com per exemple les inversions dels pressupostos de la Generalitat o un incendi que hi ha hagut també va haver-hi recentment a Mont-ras. Tot això i molt més en aquest supermatí d'avui divendres 3 de febrer.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Abans, però, saludarem a tota la redacció que farà possible aquest espai. Saludem primer de tot en Sergi Villena, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
A la Carla també.
Hola, bon dia.
A l'Oriol Bernat, molt bon dia.
Bon dia.
I també saludem a la Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també comptarem amb en Dani Cortés en aquests pròxims minuts. I com us dèiem, reobre la llibreria mediterrània de Palafrugell, Dani.
I ho farà de la mà de les llibreries No Llegiu de Barcelona. Serà el mateix local de la Mediterrània agafant el relleu de la Vitela que va tancar l'octubre.
Els pressupostos de la Generalitat preveuen diverses inversions al Baix Empordà, Maria Alzina.
L'ampliació del CAP de Palafrugell, la nova escola Fanals a Castell-Platja d'Aro, la nova escola a Vall-llobrega o la reforma de l'Institut La Bisbal són només algunes de les inversions previstes als pressupostos a la comarca del Baix Empordà.
I ara Salvador, Girona encapçala l'augment de l'atur al gener amb un increment del 2,24% i la demarcació frega els 33.000 desocupats.
El mercat laboral gironí nota l'acabament de la campanya de Nadal, que l'arribada de les rebaixes no ha contribuït a pal·liar. El territori tanca aquest gener amb 700 desocupats més i la pràctica majoria provenen del sector serveis.
Es faran millores importants a la xarxa d'aigua de Torroella en els pròxims anys.
Això és el que va explicar el supermatí Jordi Colomí, alcalde de Torroella i l'Estartit. Fa un mes que l'Ajuntament gestiona directament el servei d'aigua. Un canvi que l'alcalde assegura que els permetrà invertir molt més i més ràpid en el servei.
I el portaveu socialista Juli Fernández intueix que es trobarà molts problemes en cas de governar el pròxim mandat de Dani Cortés.
Afegeix que segurament l'Ajuntament estarà pitjor que com el se'l va trobar el 2011. Ara el PSC de Palafrugell inicia un procés de participació amb la ciutadania per treballar el programa electoral. Les consultes es fan a través de les xarxes socials i amb l'enviament de 8.000 cartes a les famílies, un enviament que començarà la setmana vinent.
I Carla Saló, Ramon Frigola serà presidenciable, ja ho direm bé, per l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit a les pròximes eleccions municipals.
Es presenta amb la nova formació política Futur per l'Estartit, que vol recuperar el bon tracte amb el ciutadà i fer una entitat municipal descentralitzada més operativa i funcional.
Un home resulta il·lès a causa d'un foc a Mont-ras, Oriol.
El foc va començar a cremar a les barraques dels horts del camí vell de Palamós i els bombers van rebre l'avís a les 9:53.
Troben noves tombes de la primera edat de ferro i també d'època romana, Carla.
Una de les tombes descobertes a Vilanera, a l'Escala, presenta un conjunt funerari excepcional que inclou peces d'origen fenici arribades a través del comerç al segle VII abans de Crist.
I Oriol Bernal, la Fira Nadalenca de Palamós, lliura 12.000 euros a projectes adreçats a persones discapacitades físiques, psíquiques.
Aquest acte va tenir lloc a les 7 de la tarda al Mas del Vent, propietat del grup Bruguerol, vinculat a la plataforma cultural cultural social Focus Engelhorn, una de les principals entitats avaladores del projecte de la Fira Nadalenca.
Martí Gironell presenta el fabricant de racons a la Biblioteca de Palafrugell.
El protagonista del llibre és el fotògraf ambulant Valentí Fargnoli. A través de les seves imatges construeix una memòria personal i col·lectiva de gran valor de la meitat del segle XX. Va fotografiar el país mentre recorria en bicicleta, fins i tot va acabar retratant el casament d'Alfons XIII, però mai s'han trobat les fotografies.
També destacarem que, en aquest cas, l'Estart i en Tit, dos nous personatges que ajuden a descobrir l'Estartit. Sergi.
L'àrea de turisme de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha creat una nova eina per ajudar les famílies a descobrir l'Estartit de forma lúdica i amena. La iniciativa consisteix en dos personatges, una estrella de mar i una gavina, anomenats Estart i Tit, que guien a través de diferents punts d'interès turístic del poble.
Els Minyons de Santa Cristina d'Aro celebren 10 anys amb 10 pilars. Per celebrar-ho, diumenge aixecaran 10 pilars en 10 municipis. Començaran a Sant Feliu de Guíxols a les 9 del matí i acabaran a Santa Cristina d'Aro a les 2 del migdia. Els membres de la colla castellera faran la ruta en autobús. I també destaquem que les campanes de Calonge tornaran a sonar aviat després que un llamp fes malbé el rellotge, Sergi.
Efectivament, les campanes de l'església de Sant Martí de Calonge tornaran a sonar aviat. Recordem que des de l'octubre que el repic s'ha aturat a causa d'un llamp que va malmetre el sistema del campanar i el rellotge.
I comencem també ja destacant algunes qüestions esportives. Comencem parlant que Pere Juscafressa va morir, el que va ser expresident del Futbol Club Palafrugell. Dani.
Pere Juscafressa va ser el president del Palafrugell des del 12 de juny de 1994 fins al 1999. Un dels expresidents del Palafrugell, Josep Gavarró, el recorda en declaracions a Ràdio Palafrugell com a història del club als últims 40 anys.
També a l'any 77, finals, en Pere Juscafressa comença la seva etapa al club exercint de delegat.
I diumenge se celebra la novena Run for Cancer en 12 poblacions gironines. Recordem que la Fundació Encolliga celebrarà d'aquesta manera el Dia Mundial contra el Càncer. Al Baix Empordà s'hi podrà participar per la Frugell i Bellcaire d'Empordà amb un donatiu de 10 euros. La sortida serà diumenge a les 9 del matí i les inscripcions ja es poden fer telemàticament. I pel que fa a l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana, comencem, com sempre, parlant dels equips de futbol de la comarca. A Granollers es viurà una complicada sortida del Degà.
El Palamós té aquest cap de setmana un desplaçament al camp del segon classificat de Primera Catalana, el Granollers. La derrota per la mínima de la setmana passada al camp del Mataró va estroncar la bona ratxa dels baixempordanesos i els va fer baixar a la vuitena posició.
I Sergi, el Calonge, vol tornar a somriure.
Després de dues derrotes consecutives contra Blanes i Malgrat, els verd i vermells visiten aquest dissabte el camp del Cala Guidó. Els blanencs són vuitens, mentre que el Calonge és quart, empatat a punts amb el Malgrat, que és tercer i marca la línia de la zona d'ascens.
I en bàsquet, derbi gironí de la Bisbal d'Empordà.
Partit d'alta tensió el que es disputarà aquest dissabte al Pavelló Vell de la Bisbal. Els locals, que venen d'aconseguir una magnífica victòria la setmana passada contra l'Almusara, voldran fer valer el factor pista davant del filial del Bàsquet Girona.
I pel que fa a l'hoquei patins, el corredor Mató viatja fins a Vic en una hoquei lliga plata emocionant.
Només 4 punts separen els 6 primers classificats. Encapçala la taula el Xum de Massanet amb 25, seguit del Ribes Les Lagunes amb 24, un grup de 3 equips format per Manlleu, Palafrugell i Lleida amb 23 i el Vic amb 21.
I en el nostre repàs habitual dels equips de la ciutat de Girona, encetem el bloc parlant de futbol, perquè el Girona vol aprofitar el segon partit seguit a Montilivi.
Després de perdre contra el Barça fent un molt bon partit, els gironins tornen a jugar a casa davant d'un València convuls. L'equip txè ha destituït l'italià Gattuso i l'etern Boro s'estrenarà per enèsima vegada a la banqueta.
El Bàsquet Girona vol celebrar els seus 750 partits a l'ACB amb un triomf.
L'efemèride serà aquest diumenge a la pista del Breogán, on els gironins aconseguiran la fita esmentada repartida en les seves dues etapes a la màxima categoria del bàsquet estatal.
I duel titànic entre l'Uni Girona i el Casa de Montsaragossa.
Les gironines han fet un pas molt important en l'Eurolliga aquesta setmana, vencent a la pista del Miskolc i assegurant-se d'aquesta manera un bitllet per als quarts de final. En la Lliga Femenina, les coses també rutllen d'allò més bé, amb l'equip liderant la classificació.
Moltes gràcies, Sergi. També moltes gràcies a la resta de l'equip. D'aquí una estona en repassarem totes aquestes qüestions que us hem avançat en el repàs dels titulars, però ara és moment per conèixer quina és la previsió del temps. Per aquest motiu, saludem a l'Albert Aparicio. Molt bon dia.
Bon dia.
A les portes del cap de setmana, continuarà el temps assolellat els propers dies?
Tindrem un divendres i cap de setmana d'estabilitat meteorològica amb cel majoritàriament assolellat i amplitud tèrmica gran, com ja ha estat passant els darrers dies. Avui, doncs, continuem sense canvis al temps, sol, matí fred, amb ambient gèlid a primera hora, amb temperatura entre 1 i 3 graus sota zero i migdia suau amb una temperatura màxima que fregarà els 18 graus. Dissabte la temperatura màxima puja encara una mica més, però a partir de diumenge i sobretot de cara a dilluns vinent, el termòmetre torna a recular. Diumenge ja tindrem un primer símptoma de canvi de temps, amb vent moderat de component nord i temperatura màxima més a ratlla. Però serà dilluns quan el canvi de temps serà majúscul. La propera setmana tornarà a ser d'ambient plenament hivernal i no es repetiran els valors suaus de 16-18 graus de màxima que hem tingut els darrers migdies. Entre dilluns i dimarts, una entrada d'aire fred continental, juntament amb la formació d'una depressió mediterrani, incrementarà la inestabilitat i la probabilitat de pluja serà més elevada durant la setmana que ve. En funció de la ubicació d'aquesta borrasca, els vents seran més de tramuntana o de gregal, o fins i tot alguns models indiquen que a mitjans de la setmana que ve podem tenir una situació de vents de llevant, que sigui propícia doncs a una bona regada. De moment queden molts dies, però el que sí que és segur és que cal aprofitar el sol d'aquest cap de setmana perquè la setmana que ve tindrem més núvols, ambient més fred i vent.
Doncs bé, ens haurem d'abrigar aquesta pròxima setmana. Ja estem advertits per aquesta baixada de les temperatures que també ens fan recordar l'època en què ens trobem, que és l'hivern. I de moment doncs deixarem aquesta fred i destacarem algunes de les altres qüestions d'actualitat pel que fa sortint de la nostra comarca. Comencem destacant que els pressupostos de la Generalitat per al 2023 ja són al Parlament amb l'horitzó que puguin aprovar-se el 10 de març. La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha lliurat el projecte aprovat aquest passat matí al govern de la vicepresidenta primera en funcions de presidenta Alba Vergés, que d'aquesta manera també el va rebre en format digital dins d'una tauleta. Mas va assegurar que són uns pressupostos ambiciosos quantitativament i qualitativament. En el primer cas, perquè permeten elevar la capacitat d'inversió i despesa de 3.842 milions d'euros i, segons ha destacat, per primera vegada, el llindar global de la Generalitat superarà els 40.000 milions d'euros. A més, també va subratllar que permeten atendre les necessitats més urgents i alçar la mirada per emprendre transformacions de cara al futur. També pel que fa a les qüestions polítiques, el PSOE i Unides Podem continuen les negociacions contra el rellotge per reformar la llei del només sí és sí i aturar l'onada de rebaixes de penes de les últimes setmanes des que es va aprovar el nou text. La voluntat dels socialistes és registrar aquest divendres al Congrés una proposició de llei que modifiqui la norma i fer-ho juntament amb els seus socis de govern. Aquest passat dijous al vespre, els ministeris de Justícia i Igualtat encara s'estaven intercanviant propostes que coincideixen en la necessitat de mantenir la centralitat del consentiment i elevar les penes, però també discrepen sobre com fer-ho. Els socialistes no amaguen que volen registrar la iniciativa legal com més aviat millor i, si no hi ha acord, tampoc no descarten fer-ho unilateralment. Una possibilitat que obriria la porta a pactar la reforma amb el Partit Popular. El Banc Central Europeu ha tornat a incrementar mig punt més, com ja va fer el desembre passat, els tipus d'interès, i els deixen al 3%. És el cinquè cop consecutiu des de l'estiu que encareix el cost oficial del diner per mirar de refredar els preus, encara que això pugui alentir també l'economia. Ara queda per veure quin és el rumb que adoptaran els pròxims mesos, sobretot si la inflació dona senyals de fluixar. En el seu comunicat, el Banc Central Europeu afirma que es mantindrà en el camí fixat i apujarà els tipus d'interès fins a nivells prou restrictius per assegurar que la inflació torna a situar-se a mig termini al voltant del 2%. I acabarem també amb una altra qüestió perquè un jutjat de Madrid ha dictat sentència contra Amazon per haver fet servir falsos autònoms com a repartidors. Estaven obligats a treballar amb el seu propi vehicle per repartir paquets que els donava la companyia. També havien de fer servir l'aplicació i les indicacions per treballar marcades per la multinacional a través dels mòbils personals. En total estem parlant de 2.170 persones que Amazon hauria d'haver reconegut com a treballadors de la companyia seguint la doctrina del Tribunal Suprem amb els repartidors de Glovo. Aquestes són algunes de les qüestions, ara que arribem ja al punt d'un quart de nou del matí, moment en què tot seguit escoltarem el comentari d'opinió. Un comentari d'opinió que avui ens el porta l'Adrià Pujol.
Avui tinc un comentari que queda una mica lluny de casa nostra, una mica lluny de l'Empordà, però que en el fons ens toca de prop a tots i cadascun i a casa de cadascú. Vull dir, és un problema de TV3, i TV3 és una mica com Nostre Senyor, que està una mica a les cases de tots i totes. Com ja sabeu, TV3, la direcció de TV3 va acomiadar un humorista, ara fa uns dies, en Manel Vidal, per un gag, per una broma, per una collonada, bàsicament, que va dir en un programa que es diu Zona Franca, un programa que fan a les hores petites, i que no sé si l'estava veient gaire gent, però ens consta que també és un programa que la gent veu a la carta. Bueno, en qualsevol cas, en aquest gag, en aquesta broma, en aquesta collonada, l'humorista Manel Vidal va posar un gràfic per saber ideològicament on se situen els partits. I la broma era que, segons en Manel Vidal, segons l'humorista, el partit del PSC, el Partit dels Socialistes de Catalunya, se situava a la punta d'una esvàstica nazi. Bé, una mica més complex, però en resum és així. I la direcció, per pressions que es poden intuir, el va fer fora. Després, al cap d'un dia, encara no, el presentador del programa, ideòleg del programa també, amic de Manel Vidal, en Joel Díaz, que enllà de TV3 també més d'un de vosaltres el deu sentir a Catalunya Ràdio, de tant en tant, va anunciar que plegava. I hi ha hagut després un degoteig de dimissions de guionistes, de gent que col·laborarà al programa, etc. No? Bé, el comentari d'avui us ho podeu imaginar, i si no, doncs, bueno, total, he vingut a fer-lo, és a favor de la llibertat d'expressió, però de la llibertat d'expressió que ens pot arribar a ofendre. Diuen, s'ha dit, que l'esvàstica és una banalització del nazisme, que la broma cap aquí, que la broma cap allà. Bé, si posem o ens posem a perseguir i a fer fora, o a cancel·lar, que es diu ara, a tota la gent que banalitza el nazisme cada dos per tres, em sembla que no acabaríem o que no quedaríem gaire gent a fora. N'hi hauria més a dins que a fora, a diferència del abans anomenat manicomi de Salt, que n'hi havia més a fora que a dins. Doncs ara, si comencem per aquí, n'hi hauria més a dins que a fora, perquè entre la gent que deia l'Afis, els que portaven el llaç groc, entre la gent que, etcètera, 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 nazi, i aquí acabarem, és una paraula que no és que banalitzi el nazisme quan la dius en algú o quan l'atribueixes a algú. És una paraula que, com tantes altres, i em sap greu dir-ho així, però com la paraula subnormal, han passat més al vocabulari comú del dia a dia. Una altra cosa és negar l'Holocaust i començar a fer el subnormal, valgui la redundància, dient coses pel broc gros. En resum, llibertat d'expressió, TV3 aquesta vegada s'ha ben retratat. Que vagi bé.
Després del comentari d'opinió, superem el punt d'un quart de nou del matí, ja per gairebé 4 minuts, i una de les notícies destacades del dia és que Palafrugell tornarà a tenir una llibreria allà on hi havia la Vitel Espai Fòrum. L'equip de la llibreria barcelonina No Llegiu es farà càrrec de l'obertura del nou espai amb el nom de No Llegiu Mediterrània, tal i com han avançat en un fil de Twitter. Per parlar d'aquest nou projecte, d'aquest nou espai a Palafrugell, ens visita el propietari llibreter de No Llegiu, Xavier Vidal. Molt bon dia, senyor Vidal, com està?
Què tal? Bon dia.
Estem contents, així de clar.
Jo també.
Per tant, també és un sentiment compartit, no? Si no vaig errat, tenen dues llibreries a Barcelona, no?
Correcte, sí, tenim dues llibreries, una al barri del Poble Nou i l'altra al barri del Clot.
I d'on sorgeix la idea d'instal·lar-se a Palafrugell?
Aviam, d'on sorgeix? Et diria que més aviat és una invitació, no?
Sí.
Que al principi ens ho vam prendre com una una, bueno, va, anem a mirar-ho, però que a mesura que anaves mirant, anaves estudiant, anaves preguntant, i sobretot amb gent que coneixem de l'Empordà, tothom ens animava a emprendre l'aventura. I la cosa que va començar pràcticament com un va, anem a mirar-ho, doncs ha acabat dient, sí, som-hi.
Recordem que fa uns 6 mesos, fa menys de 6 mesos, que va tancar la darrera llibreria en aquest espai. Creieu que aquesta nova obertura és important pel poble, ara que, no, que es havia tancat?
Mira, nosaltres creiem que les llibreries van més enllà de ser botigues de llibres. Nosaltres creiem que les llibreries són centres culturals. Des d'on s'irradia passió per la lectura, però també passió per altres coses, perquè al final, quan un agafa un llibre, acaba llegint... La gent sempre relaciona els llibres amb les novel·les, no? però en realitat acabem llegint llibres que tenen filosofia, on hi ha poesia, els assajos, que ara en diuen la no ficció, etc. Per tant, la literatura és la vida en general, no? I els llibres són la vida, allà s'explica la vida. Per tant, nosaltres el que tenim molt clar, i ho vam tenir molt clar ara fa 10 anys quan vam obrir la primera, és que la llibreria com a espai ha de ser un espai en el qual es produeixi un acostament de la comunitat, no? És a dir, ens sembla que és una bona manera de que la gent vagi a un espai per parlar de llibres, per parlar amb el llibreter o la llibretera de llibres, però sobretot per parlar entre ells, no? Això és el que nosaltres en diem crear comunitat. O sigui, al final, la figura del llibreter o de la llibretera no passa més que ser un epicentre de la informació que la gent va donant del que li agrada i del que no li agrada. A mi una de les coses que més m'ha agradat sempre de les dues llibreries que tenim a Barcelona és que hi ha gent que s'ha conegut a la llibreria i resulta que eren veïns. Això passa a Barcelona. A Palafrugell no, perquè segurament a Palafrugell es coneixerà pràcticament tothom o tindran un coneixement més, o sabran més de la gent en general, no? Però crec que paga la pena que Palafrugell, que té una població fixa de més de 20.000 persones, tingui un espai d'aquest estil, d'aquestes característiques, on es pugui generar per si mateix la comunitat. Sobretot jo sempre dic que els lectors llegim en silenci i llegim a casa, no? I sempre diem que la gent llegeix poc. Nosaltres ens resistim en aquesta idea. Jo crec que la gent llegeix a casa. El que passa és que així com compartim les sèries de televisió, compartim les pel·lícules o compartim la música, la lectura és un espai poc compartit. I crec que les llibreries són els espais idònis per fer-ho, això.
I, o sigui, evidentment, comencen un projecte, però no sé si hi ha una mica, l'iniciant potser amb la por que pugui passar el mateix amb l'anterior llibreria o que la gent no hi vagi, no sé si hi ha aquesta por inicial.
Jo per començar diré que la feina que ha fet la Gemma de la llibreria Vitel·la de l'Escala a Palafrugell, obrint Vitel·la Espai Fòrum, no només em sembla encomiable, sinó que em sembla una feina celebrable. És més, no hi hauria la no llegir Mediterrània a Palafrugell si prèviament segurament no hi hagués passat la Gemma. Jo crec que el cas de la Gemma, i d'això n'hem parlat, no és una qüestió de si la gent hi anava o no hi anava, sinó la capacitat en un determinat moment d'assumir diversos projectes alhora. Recordem que la Gemma no només tenia la llibreria Palafrugell, té la de l'Escala, que és l'embrió de tot plegat, però també té una editorial. I al final això genera una feina que pot acabar desbordant-te. I per tant, por, no. De fet, si tinguéssim por, no obriríem, no? Clar. Respecte, tot. Però sempre dic que hi ha un element en tot això, que això ho tenen tots els llibreters i llibreteres, que és que quan obres una llibreria hi ha un element fonamental de dir una certa inconsciència. Si no hi ha inconsciència, crec que no t'hi llences, perquè la inconsciència és el que t'amaga la por. Després, Home, a mi m'agradaria tenir una bola de vida. Jo crec que la llibreria Palafrugell funcionarà perfectament, ens guanyarem tots la vida, hi haurà una comunitat, hi haurà... No ho sé. És a dir, nosaltres ens esforcem i ens esforçarem i treballarem perquè això sigui així.
Caldrà, evidentment, haurem d'estar molt atents i, evidentment, també desitgem, no, els, el millor, no, en aquesta nova etapa d'aquesta llibreria. Abans parlava de l'antiga propietària. No sé si hi ha hagut alguna relació amb aquest canvi?
Alguna relació?
Amb els antics propietaris, sí. Amb la llibreria Vitela, podríem dir.
Sí, sí. Vull dir que he parlat un parell de vegades amb la Gemma, ens coneixem amb la Gemma, i insisteixo que la feina de la Gemma que ha estat fent tots aquests anys a l'escala és impressionant, i la qual cosa demostra que es pot fer. I en fi, vull dir que tenim una molt bona relació, i a més el nostre interès és pensar en comarca, per dir-ho d'una manera, no? El Baix Empordà. És a dir, des de Palamós fins a l'Escala i Torroella, i en fi, vull dir que hi ha tot un territori, i a nosaltres ens agraden els conceptes de xarxa. És a dir, poder treballar en col·laboració no només amb el municipi de Palafrugell, sinó amb tota la gent implicada en el sector del llibre dintre del Baix Empordà, per poder construir una comarca lectora, digue-li així, és el nostre interès. Vull dir que al final es tracta també... Aquí hi ha una cosa fonamental, no?, que és tenir temps en el món de la gestió del llibre, és fonamental, no?, perquè si tens temps pots asseure't, i si pots asseure't pots pensar, i si pots pensar pots actuar. I aquest és el nostre propòsit. Falta una cosa, insisteixo, fonamental, el temps, perquè la gent es creu que això d'una llibreria és tan fàcil com no vas allà, sempre t'entren a la llibreria i dius, oh, que bonic una llibreria, no? Perquè passes tot el dia llegint llibres. Dic, no, miri, jo durant el dia llegeixo albarans, factures, moc caixes i no poques, faig caixes, trec llibres, poso llibres, s'han de posar, no? Ja m'agradaria, no? Vull tenir uns nens que per la nit venen i et col·loquen els llibres. No, això ho ha de fer el llibreter o la llibretera.
Clar.
I clar, no feia nada. Llavors, i la gent diu, i tu quan llegeixes? Diu, jo pel dematí, pel migdia o a la nit. Perquè afortunadament no, vaig decidir que això de la televisió no m'interessava massa.
Ara, parlava de temps. No sé si ja hi ha una data marcada per la reobertura.
Aviam, a nosaltres ens agradaria obrir, encara que sigui amb no tota l'oferta, amb no tot el catàleg, ens agradaria obrir per Setmana Santa. Això són 2 mesos.
Sí, no, no.
Comptats. També s'ha de dir que diguem que l'espai està en molt bon estat. I, per tant, pots obrir la llibreria, encara que no hi siguin els cartells indicadors de la llibreria.
És a dir, que no entenc que no faran falta grans reformes.
No.
I en aquest cas estem parlant d'una llibreria, però no sé si també tenen previst organitzar altres activitats culturals.
Pues nosaltres diem que ens anem a Palafrugell amb la tradició, no? És a dir, respectant la tradició d'aquí el nom, no? La Regió Mediterrània, que era la llibreria històrica del Joan a Palafrugell. Però ja nosaltres tenim un historial al darrere de 10 anys treballant d'una determinada manera, que és aquest que dèiem, el de les comunitats. Per tant, nosaltres el que volem és... Ahir, per exemple, vam visitar tot l'equip de la biblioteca de Palafrugell, i vam estar parlant, i continuarem parlant, i parlarem amb la Fundació Pla, i parlarem amb el Vilacases, amb el Museu del Suro, amb tothom, per mirar d'organitzar el màxim possible d'activitats, totes elles naturalment, en el nostre cas, relacionades amb el llibre, no?
Sí.
Però ens interessa que hi hagi activitats. Jo sempre he dit que quan vaig obrir la llibreria fa 10 anys, si m'hagués quedat darrere del taulell esperant que la gent entrés, segurament en 2 mesos hauria tancat. Per tant, sí que... Què vam fer? Bueno, doncs vam començar a fer moltes activitats, que era una cosa que jo portava del cap. És a dir, jo vaig obrir la llibreria fa 10 anys, dient, jo obro una llibreria, però en realitat el que vull conèixer és els autors i les autores, i escoltar-los, i que llegeixin en veu alta, i que facin diàlegs entre ells. Això és el que realment ens va moure a fer, ens va moure a fer la llibreria, i el que hem continuat fent a les dues llibreries que tenim ara, el Poblenou i el Clot. Nosaltres al final de l'any, quan comptem, hem muntat més de 220 o 230 activitats anuals.
Doncs n'esperarem també moltes aquí a Palafrugell, també en aquesta data de Setmana Santa, i evidentment en aquestes pròximes setmanes, pròxims mesos, de ben segur que tindrem moltes més oportunitats per poder conversar i per poder parlar d'aquesta reobertura de la llibreria, en aquest cas la No Llegiu Mediterrània, aquí a Palafrugell. Hem conversat amb el propietari llibreter de No Llegiu, Xavier Vidal. Gràcies per haver vingut avui aquí al Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres i visca la ràdio, sempre.
Moltes gràcies, això també ens agrada. Que vagi molt bé. I nosaltres, després de conversar amb Xavier Vidal, seguirem amb l'informatiu d'avui del Supermatí. Els pressupostos de la Generalitat preveuen diverses inversions al Baix Empordà. Els pressupostos per aquest 2023 no es preveu, on es preveu en aquest cas, una inversió de 156,6 milions d'euros a la demarcació de Girona, Maria Alsina.
Cal destacar en primer lloc les inversions en l'àmbit educatiu. A les comarques gironines es projecta una inversió d'11,3 milions d'euros en educació i es preveu un increment del 7,5% en les dotacions al personal d'educació, arribant als 11.072 persones a la vegueria. A Baix Empordà els pressupostos també resolen reivindicacions que fa temps que s'arrosseguen. Una d'elles és la nova construcció de l'escola Fanals a Castell-Platja d'Aro, que encara té 7 barracons dins el seu centre. Una altra nova construcció que s'ha projectat en aquests pressupostos és la de l'escola Vall Llobrega. Aquest centre fa més de 10 anys que reclama la construcció de la nova escola i estava previst que s'iniciés la seva construcció l'any 2017. Tot i això, el curs 2022-2023 va començar amb els alumnes dins de mòduls prefabricats. També es vol impulsar la reforma de l'Institut La Bisbal i fer algunes millores als centres educatius que van quedar afectats per la pedregada que va caure el passat mes d'agost a la Bisbal d'Empordà.
Els pressupostos també preveuen diverses millores a la xarxa de carreteres.
La primera d'elles és la rehabilitació del pont de la carretera C-252 sobre el riu Ter, en el tram existent entre Ultramort i Verges. Aquesta és una infraestructura que ja s'ha reformat diverses vegades. L'últim cop va ser l'any passat. També es faran obres de millora a la GI 634 entre Colomers i Verges i a la C25 al pont del Ter. Finalment, els pressupostos aposten per la ampliació de dos ponts sobre el Ridaura a la zona de Castell-Platja d'Aro.
Hi ha alguna altra inversió que cal destacar dels pressupostos?
Doncs sí, en matèria de sanitat destaca la licitació de les obres d'ampliació del CAP de Palafrugell, una obra que fa temps que s'està treballant per aconseguir. En termes de restauració i recuperació del patrimoni, els pressupostos pel 2023 preveuen impulsar les obres de restauració de la muralla de la ciutat arqueològica i l'excavació arqueològica al jaciment d'Ullestret. També es preveuen subvencions en l'àmbit patrimonial a Sant Feliu de Guíxols en relació amb el Museu Carmen Thyssen. Finalment, per afavorir la gestió i el funcionament de les aigües residuals, es faran diverses accions de millora a la depuradora d'aigües residuals de Vall Llobrega i també a la de Castell d'Aro.
El mercat laboral gironí nota l'acabament de la campanya de Nadal, que amb l'arribada de les rebaixes moltes botigues les havien avançat, no han contribuït a pal·liar. Segons recullen les dades del Ministeri de Treball, el territori tanca aquest gener amb 722 desocupats més, Anna.
L'augment de l'atur s'explica en gran part per la dependència que l'economia gironina té del sector serveis, perquè dels que s'han inscrit a les llistes, la pràctica majoria, fins a 680, provenen del terciari. Un sector precisament dins del qual s'hi troba el comerç. Si l'increment del 2,24% de desocupats es posa en relació amb el reste del país, percentualment les comarques gironines se situen al capdavant de Catalunya. Són el territori on l'atur s'ha enfilat més aquest gener. Per darrere s'hi situen Tarragona, Lleida i Barcelona. I de fet, si la xifra de Girona es compara amb la mitjana catalana, la demarcació pràcticament la supera amb un punt.
I pel que fa als altres sectors...
La indústria gironina també tanca el gener sumant 25 aturats més. Per contra, però, tant l'agricultura com la construcció redueixen desocupació.
però el descens és tan petit que no contribueix ni de bon tros a pal·liar l'increment registrat al sector serveis. Ara mateix les comarques gironines ja freguen els 33.000 desocupats i progressivament, tot i que la xifra és més baixa que la del gener del 2022, la diferència es va reduint. En comparació amb ara fa un any, a la demarcació hi ha més de 3.000 desocupats menys.
A principis del 2023, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí van recuperar la gestió directa de l'aigua potable. Al Supermatí van parlar amb Jordi Colomí per explicar-nos com està funcionant aquesta nova gestió de l'aigua municipal, Anna.
L'alcalde de Torroella ha explicat, quan fa un mes que gestionen el servei, que la manera de treballar i l'equip tècnic són els mateixos. Així doncs, l'Ajuntament simplement ha absorbit els treballadors i la feina que es feia. Colomí explica que ara només falta solucionar la liquidació econòmica. Apunta que és l'únic punt conflictiu amb Agbar, l'empresa que gestionava abans el servei.
La nostra relació amb Agbar és del tot professional i és permanent, i l'única cosa que ens queda és la liquidació econòmica de la finalització del servei, que és aquí on ens estem discutint per les quantitats, perquè aquí, evidentment, nosaltres ens hem de basar defensant els interessos de l'Ajuntament basats en uns informes tècnics. Ells defensen una altra cosa, però en els propers mesos esperem arribar a un acord, i si no hi ha acord, doncs ja es decidirà amb un contenciós.
Jordi Colomí afirma que el gran avantatge de municipalitzar és poder invertir més directament en millores del servei. Així doncs, l'alcalde explica que en pocs anys es podran fer molts avenços a la xarxa d'aigua.
La xarxa d'aigua, doncs, de Torroella i l'Estartit, doncs en pocs anys patirà unes modificacions importants que es permetran tenir una xarxa molt més monitoritzada, molt més automàtica, molt més moderna, i evidentment amb unes tuberies, doncs, que ens generin moltes menys avaries de les que ens han generat aquests últims 15 o 20 anys.
Actualment hi ha 8 persones treballant en el servei d'aigua directament, a part unes altres 8 de l'Ajuntament que hi donen suport.
El Partit dels Socialistes de Palafrugell obrirà unes consultes a les xarxes socials i també l'enviament de 8.000 cartes a les famílies, que començarà a partir de la setmana vinent. Més de 100 persones han participat en el procés digital. Dani Cortés.
Les consultes es faran a les xarxes socials i amb l'enviament de 8.000 cartes a les famílies, que començarà a partir de la setmana que ve. Més de 100 persones ja han participat en el procés digital. Entre els projectes de futur, el portaveu del PSC a Palafrugell, Juli Fernández, proposa la recuperació de la regidoria de Comerç i Turisme independentment del futur de promoció econòmica. Fernández defensa que s'hauria de convertir en una àrea de promoció econòmica i afegeix que s'haurà de crear més habitatge públic. A més, diu que li consta que hi ha desencís entre els tècnics municipals de l'Ajuntament. Considera que hi ha aspectes de Palafrugell que estan en emergència. Sobre la carretera Vella afirma que el projecte es va engegar sense el suport de la població i ara aposta per la pacificació de la via.
Si algú vol anar-hi i passa, és que tenen veritables problemes per poder saber per on has de passar en qualsevol moment. Inclús quan es va posar en marxa la primera vegada, que es van eliminar, és que es va demostrar que, per exemple, si tingués de passar un camí de bombers, no podia passar per segons quines zones.
Destaca que veu complicada l'aturada de les construccions que proposa Palafrugell en Comú. Defensa que cal minimitzar l'impacte que permet el POM actual, però si l'Ajuntament no permet construccions en espais urbanitzables, cal indemnitzar els propietaris.
Per aleshores, si passa per indemnitzar, algú ha de dir com i qui paga la festa, no? Jo, mentre indemnitzar i anar a l'extrem de zero, m'estic més de negociar amb el privat, que el que es pugui fer sigui el mínim possible.
També vol crear les regidories d'habitatge i governança. La seva voluntat és potenciar l'atenció a la ciutadania. La regidoria de governança inclouria la comunicació, participació i també transparència.
Això vol dir una regidoria que aglutini comunicació, informació, participació, transparència i relació amb els barris i nuclis urbans.
Tot plegat ho ha explicat en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
El candidat a la presidència de l'entitat...
Ramon Frigol ha estat escollit com a candidat a la presidència de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit a les pròximes eleccions municipals. Carla.
El candidat a la presidència de l'entitat municipal descentralitzada assegura que a l'Estartit li convé recuperar el bon tracte amb els ciutadans. Afegeix també que l'entitat municipal s'ha de centrar a millorar el poble i deixar de banda els contenciosos amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per establir una relació més d'entesa que d'enfrontament. Els membres de la nova formació política Futur per l'Estartit afirmen que volen donar al poble l'empenta necessària per situar-lo com a destinació turística, però també per millorar el dia a dia dels seus ciutadans. Segons Frigola, això passa perquè l'entitat municipal descentralitzada sigui més operativa i resolutiva quan els ciutadans tenen un problema o han de fer alguna gestió. Ramon Frigola ja va estar dins el govern de l'EMD de l'Estartit com a vocal de l'equip de govern durant aquesta legislatura. Tot i això, va deixar el càrrec el passat mes de desembre per una pèrdua de confiança amb l'actual president, Francesc Ferrer, i perquè estava en contra de les maneres, l'actitud i les polítiques de l'últim any.
Un home resulta il·lès a causa d'un foc a Mont-ras. Els bombers van rebre l'avís a les 9:53 i dues dotacions dels bombers de la Generalitat van apagar aquest foc que va tenir lloc ahir. Va començar a cremar, com dèiem, a les 9:53, va ser quan van rebre l'avís als bombers, i va començar a cremar les barraques dels Horts del Camí Vell de Palamós. En un dels habitacles hi havia un home que va resultar il·lès. De les dues construccions que també hi havia al camí van acabar col·lapsant. Tot i això, el foc no es va propagar i no es van haver de lamentar més danys. La darrera campanya d'excavació a la zona de Vilanera, a l'Escala, s'ha tancat recentment amb noves troballes rellevants. Carla.
S'han excavat noves tombes de la necròpolis d'incineració del bronze final i la primera edat del ferro, amb alguns exemples realment destacables pels seus valuosos conjunts funeraris. Alhora, també s'ha localitzat per primera vegada en aquest sector una tomba d'incineració d'època romana, la qual cosa suposa una gran aportació a la recerca arqueològica de la zona. Les tasques desenvolupades durant la campanya s'han centrat en ampliar la superfície explorada de la necròpolis d'incineració del bronze final i de la primera edat del ferro, amb l'excavació i documentació de diverses estructures funeràries. Les noves troballes d'aquesta campanya d'excavació a la necròpolis de Vilanera aporten una informació valuosa sobre els usos funeraris i les pràctiques comercials en aquesta zona durant diferents períodes històrics, així com sobre la vida i les relacions socials de les persones que hi habitaven. Les investigacions arqueològiques continuaran en aquest jaciment en un futur, per tal de seguir aportant informació i conèixer més sobre aquest lloc tan important en la història de la regió.
La Fira Nadalenca de Palamós lliura 12.000 euros a projectes adreçats a persones discapacitades psíquiques. La recaptació va destinada a dos projectes diferents que lideren l'associació AFATRAM i l'associació Trampolí Oriol.
Sí, aquest és el resultat de la recaptació aconseguida amb les activitats solidàries organitzades durant el mes de desembre passat. La intenció d'aquestes activitats és recaptar fons en benefici de projectes i entitats que treballen amb persones discapacitades psíquiques del Baix Empordà. Aquest acte va tenir lloc a les 7 de la tarda al Mas del Vent, propietat del grup Bruguerol, vinculat a la plataforma cultural social Focus Engelhorn, una de les principals entitats avaladores del projecte de la Fira Nadalenca. L'acte va comptar amb la participació de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, així com de bona part de les entitats, associacions, escoles i empreses de Palamós que col·laboren en l'organització de la tradicional Fira Nadalenca. Durant l'acte es va fer el lliurament dels xecs bancaris acreditatius de la donació amb l'import necessari per als respectius projectes. Concretament, 6.000 euros a l'associació AFATRAM i uns altres 6.000 euros a l'associació Trampolí. Aquesta aportació global de 12.000 euros és el resultat de la totalitat de diners aconseguits en la darrera edició de la fira, que és la 44ena, després de descomptar les despeses generades i també del romanament que es guarda per a l'edició del 2023.
En què es basa el projecte de l'associació AFATRAM?
Es basa en promoure la socialització de les persones discapacitades usuàries de l'entitat mitjançant la realització d'una activitat cultural, pedagògica i d'oci, vinculada també a l'oferta que realitzen al territori els equipaments culturals del Museu de la Pesca i l'Espai del Peix. L'activitat, un mar de capacitats, permet als usuaris i usuàries tornar a socialitzar i participar activament d'espais i propostes que, d'una altra manera, els és més difícil d'experimentar i sentir. Les activitats i tallers s'adapten a les necessitats d'aquests usuaris dels centres ocupacionals de Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, i a través d'elles s'aconsegueix transmetre hàbits saludables tant en els tipus d'oci com en les activitats de la vida diària. Aquest projecte beneficia un total de 117 persones amb discapacitats que durant l'any podran participar de les activitats que s'organitzen en els dos equipaments, cobrint el cost econòmic de compra de l'entrada així com el de transport. El projecte de l'associació Trampolí va destinat a poder activar la formació necessària i adequada adreçada a les persones amb discapacitat psíquica per tal que puguin accedir al món laboral. Aquest projecte rep el nom Escola Treball al Trampolí i està obert a qualsevol persona discapacitada de la comarca. Per tal d'assolir-lo, aquest es desenvolupa inicialment en una fase de voluntariat, mitjançant la qual es propicia un espai dedicat a conèixer la persona amb discapacitat, realitzant amb el referent del centre i la psicòloga diferents dinàmiques de coneixement per crear vincle i per conèixer quines són les seves necessitats, il·lusions o capacitats. Un cop finalitzada aquesta fase, s'inicia la de formació on es pot escollir una de les dues línies previstes. La primera és l'escola treball, que permet formar-se per exercir com a auxiliar d'atenció directa amb persones amb discapacitat, i l'altra línia de l'escola treball permet formar-se en tasques d'atenció al client. Aquesta línia de treball es portaria a terme en les botigues solidàries del Trampolí ubicades a la Bisbal d'Empordà o Torroella de Montgrí i té com a objectiu la formació en comunicació, control d'estocs, col·locació de gènere i material. Per a fer possible aquest projecte cal la contractació de professionals d'aquest àmbit, proporcionant la formació necessària. L'equip està format per un psicòleg, un treballador social i els educadors necessaris, el número dels quals depèn de l'activitat i del nombre d'usuaris que formen part de cada línia de formació.
L'Estart i Entit són dos nous personatges que ajuden a descobrir l'Estartit. L'àrea de turisme de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha creat una nova eina per ajudar les famílies a descobrir l'Estartit de forma lúdica i amena. La iniciativa consisteix en dos personatges, una estrella de mar i una gavina, anomenats Estart i Tit, que guien a través de diferents punts d'interès turístic pel poble. Sergi.
El protagonista del llibre és el fotògraf ambulant.
Aquesta no és la crònica que volíem escoltar. Ara intentarem escoltar també la que ens porta en Sergi sobre l'Estart i en Tit.
S'ha dissenyat una ruta a través del passeig del Molinet, el passeig marítim i els aiguamolls del Ter Vell, on els dos personatges proposen jocs i activitats relacionades amb cada punt d'interès. Així es pot descobrir la diversitat de paisatges marins de l'Estartit, com els penya-segats del Montgrí, les illes Medes i els seus fons marins, les platges naturals, la funció de les dunes litorals i els aiguamolls i llacunes del Ter Vell. El dossier, disponible en 4 idiomes, català, castellà, anglès i francès, es pot descarregar des de la plana web de la destinació turística. Això suposa una gran ajuda per a les famílies que volen planificar la seva visita amb antelació. Des de 2007, Torroella de Montgrí i l'Estartit són certificades amb la marca Destinació de Turisme Familiar, creada per l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya per distingir els municipis aptes per a les vacances en família. Aquesta certificació garanteix un ampli programa d'animació i activitats per a nens, instal·lacions adequades per als més petits, allotjaments i restaurants adaptats a les famílies, polseres d'identificació per als més menuts, club infantil a la platja i biblioplatja, i rutes habilitades per recórrer a peu i en bicicleta.
Soparem al punt de 3:15 del matí per gairebé 3 minuts i ara destacarem que el periodista i escriptor Martí Gironell presenta avui a la Biblioteca de Palafrugell El fabricant de records. La introducció de l'acte anirà a càrrec d'Enric Bruguera i Guillem Terribas. Serà avui a les 7 de la tarda.
El protagonista del llibre és el fotògraf ambulant Valentí Fargnoli. A través de les imatges construeix una memòria personal i col·lectiva de gran valor de la meitat del segle XX. Va fotografiar el país mentre recorria amb la bicicleta al país i fins i tot va acabar retratant el casament d'Alfons XIII, tot i que certament mai se n'han trobat les fotografies.
I em van començar a explicar que era un fotògraf ambulant, que anava amb bicicleta a principis del segle XX, amunt i avall, retratant tot el que hi havia i més, que em feia postals, que tant anava a muntanya com al pla com a marina, i que per tant anava fent una col·lecció, una memòria col·lectiva que ens permetia, doncs, això, entendre i conèixer molt millor com érem ara fa uns quants anys, no?
Gironell va documentar-se i entrevistar persones que coneixien les fotografies del fotògraf. Fargnoli va néixer a la Rambla de Barcelona, però més tard els seus pares van assentar-se a Girona. Provenien d'un poble petit de Nàpols, a Itàlia.
Fotògrafs d'aquella època, que suposava la fotografia en aquest moment per les persones, que els hi canviava completament la concepció de vida, no? D'aquí el títol, el fabricant de records, perquè són conscients que aquell tros de cartolina atresora records i secrets, i que allò és, com hem pogut llegir en algunes de les seves informacions, era una mena com de bitllet que els fotògrafs els hi donaven.
Fagnoli portava 6 plaques de vidre en els viatges que feia en bicicleta, per tant havia d'escollir molt bé que fotografiava. El material, de fet, era car i sensible. A més, les fotografies no tenien cap retoc, per tant, en aquella època tenien molt més valor.
I és un llibre amb una portada que crida l'atenció, Dani.
Sí, la portada del llibre il·lustra la tasca que va fer Fagnoli al llarg de la seva vida, tot i que no és ell. Gironell vol reivindicar la feina dels fotògrafs. Explica que la va treure d'un catàleg de la Fundació Mascort de Torroella de Montgrí.
No és ni d'ell ni ell, però precisament hi era en aquest catàleg per explicar i perquè la gent tingués molt clar què feia en Fagnoli, no? Que anava com aquest, amb bicicleta, amb la càmera a l'espatlla, amunt i avall, no? I encara dones molt més valor i té molt més mèrit la feina, un cop veus després com ha aconseguit capturar el que volia, perquè ell no s'anava dels llocs fins que aquella foto que tenia al cap la veu realment que l'ha pogut fer.
Martí Gironell i Gamero va néixer a Besalú el 1971, va llicenciar-se en periodisme a la Pompeu Fabra i filologia anglesa a la Universitat de Barcelona. Va començar la carrera periodística a Ràdio Besalú i va continuar en altres emissores. També va col·laborar amb el Diari de Girona, el Periódico de Catalunya i la revista Marie Claire. Va treballar a Televisió de Catalunya com a presentador de diversos programes, segur que el recordareu, i actualment col·labora al Punt Avui, El Mundo, El Món i Sapiens.
La colla castellera Minyons de Santa Cristina d'Aro celebren 10 anys amb de la seva fundació. Per aquest motiu, diumenge aixecaran 10 pilars en 10 municipis. Començaran a Sant Feliu de Guíxols a les 9 del matí i acabaran a Santa Cristina d'Aro a les 2 del migdia. Els membres de la colla castellera faran la ruta en autobús. Durant el diumenge faran parades en els pobles i aixecaran el pilar. El cap de la colla, Jordi Vila, destaca la rapidesa en què hauran de fer-ho per seguir el recorregut.
Pujarem al bus, ens deixarà a la localitat on haguem de fer el pilar, ja ens deixarà a la vora de la plaça on haguem de fer el pilar, farem el pilar i embarcarem cap al següent poble.
Aquest serà l'acte que commemorarà el 10è aniversari de la Fundació de la Colla. No descarta que se'n pugui fer algun més, però afirma que les colles castelleres tenen el calendari molt atapeït. Vila afegeix que li agradaria poder actuar més al Baix Empordà.
Tu fas una diada, convides unes colles i després has de tornar aquestes diades a les altres colles. Llavors, clar, si tu convides una colla de Barcelona, després tu has d'anar a Barcelona i al final el calendari s'acaba emplenant de diades que vas per tot Catalunya. Ens agradaria actuar més per aquí, la veritat. Ara mateix no massa, però ens agradaria actuar més per aquí.
Els Minyons de Santa Cristina d'Aro és l'única colla castellera de la comarca. Explica que la formen entre 60 i 70 persones, però que qui vulgui s'hi pot sumar. Afirma que tothom hi pot trobar el seu lloc per sentir-se còmode. A més, també hi poden anar músics per tocar el tabal o la gralla.
També és veritat que el món casteller necessites molta gent. Llavors sempre són pocs els que tenim. Així que també aprofito per fer una crida que si algú vol fer castells que sàpiga que estem a Santa Cristina.
Els assajos es fan en un local de Santa Cristina d'Aro els dimecres i el divendres al vespre. Després de celebrar els 10 anys de la Fundació de la Colla, Vila afirma que l'objectiu és continuar fent castells. Explica que la pandèmia els va aturar més d'un any i ha costat tornar a arrencar l'activitat. Malgrat això, recentment han fet noves incorporacions. Les campanes de l'església de Sant Martí de Calonge tornaran a sonar aviat, des de l'octubre, que el repic s'ha aturat a causa d'un llamp que va malmetre el sistema del campanar i el rellotge, Sergi.
Ara, l'empresa asseguradora està acabant el peritatge i es preveu que a finals d'aquesta setmana faci efectiu el pagament de la reparació a la parròquia de Calonge. L'avaria costarà uns 5.000 euros. L'alcalde del municipi assegura que ha fet diverses gestions amb l'empresa per agilitzar els tràmits. Una vegada la parròquia ja tingui l'ingrés fet, la rectoria encarregarà la reparació a l'empresa Campanes Rifer.
I destaquem una altra qüestió, i és la mort de Pere Juscafressa i Ribot, expresident del Futbol Club Palafrugell. Pere Juscafressa va ser president des del 12 de juny del 1994 fins al 1999. Va ser una persona molt agradable, estimada i senzilla, i amb la qual va donar gust durant molts anys seguir la trajectòria del Futbol Club Palafrugell.
Juscafressa ja era delegat del primer equip durant la presidència d'Eduard Estanyol. Va deixar la presidència en mans de l'aleshores coordinador del futbol base Arundino Álvarez, tot i que va continuar formant part de la seva junta. La presidència de Pere Juscafresa va arribar després de 12 anys de mandat d'Eduard Estanyol en dues etapes, ja que entremig el president va ser Josep Gavarró i va estar marcat per les dificultats econòmiques de l'entitat. Juscafresa va agafar el club després del descens de tercera divisió a primera catalana. L'any 2007 va rebre la medalla de l'esport de l'Ajuntament de Palafrugell a una trajectòria. És fill de Narcís i Maria, havia nascut a Palafrugell a finals del 1931. Un dels expresidents, com dèiem, del Palafrugell, Josep Gavarró, el recorda com a història del Palafrugell dels últims 40 anys. Així ho deia en declaracions en Rafael Corbí, aquí a Ràdio Palafrugell.
Parlar de Pere Juscafresa és parlar de la història viva del Palafrugell dels últims 40 anys. Jo ahir vaig estar documentant-me amb el llibre del centenari, escrit pel bon amic l'Evarist Puig. En la temporada 77-78, al desembre, el president de les Hores en Quibus, per motius professionals, i l'entrenador Rubio van presentar la dimissió. Aleshores hi hagués dos nomenaments, l'Eduard Estanyol com a president del club i en Miquel Casanovas passa a entrenar el primer equip. Simultàniament, atenció amb això, simultàniament a l'any 77, finals, en Pere Juscafresa comença la seva etapa al club exercint de delegat. O sigui que la vinculació d'en Pere amb el Palafrugell podem remuntar-la ja des de finals dels anys 70.
I explica el seu paper en la cohesió del club.
En Pere, jo el podia comparar... te'n recordaràs d'en Nicolau Casaus del sí. Barça, l'avi del Barça,
l'avi Casaus, sí.
O el senyor Parelló de l'Espanyol. Era aquella persona de confiança de dins del vestidor, evidentment feia de, diguéssim, d'intermediari entre la junta directiva i el vestidor, però un home molt implicat, un home que segurament es va rascar moltes vegades la butxaca, com la majoria dels directius passen al futbol, sobretot amateur. Era l'amic dels jugadors i era el pont de diàleg entre directiva i vestidor.
L'enterrament de Juscafresa va tenir lloc aquest dimecres.
I pel que fa a l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana, comencem com sempre parlant dels equips del futbol de la comarca. A Granollers es viurà una complicada sortida del Degà, ja que el Palamós té aquest cap de setmana un desplaçament al camp del segon classificat de Primera Catalana, el Granollers. La derrota per la mínima de la setmana passada al camp del Mataró va estroncar la bona ratxa dels baix empordanesos i els va fer baixar a la vuitena posició, Sergi.
Això mateix, però els blau i grocs tenen el convenciment de que aquella derrota va ser un fet anecdòtic i ho voldran demostrar en els propers partits. La primera oportunitat arriba aquest diumenge en un feu no gaire propici com és Granollers. Malgrat la dificultat, els d'Àlex Redondo intentaran sumar-hi algun punt.
I el Calonge vol tornar a somriure. Després de dues derrotes consecutives contra el Blanes i el Malgrat, els verd i vermells visiten aquest dissabte el camp del Calaguidó. Els blanencs són vuitens, mentre que el Calonge és quart, empatat en punts amb el Malgrat, que és tercer, i marcant la línia de la zona d'ascens.
Sense tenir grans urgències, perquè la seva posició classificatòria és còmoda, el Calonge necessita recuperar les bones sensacions que havia tingut fins fa poc. La pèrdua de 6 punts en dos partits ha de servir d'estímul a un equip que vol continuar somiant en objectius ambiciosos.
I en bàsquet, derbi gironí de la Bisbal d'Empordà, partit d'alta tensió que es disputarà aquest dissabte al pavelló vell de la Bisbal. Els locals venen d'aconseguir una magnífica victòria la setmana passada contra el Mosara i voldran fer valer el factor pista davant de la filial del bàsquet Girona.
Els gironins es troben situats una posició per sobre dels bisbalencs en la classificació de la Lliga EVA amb un triomf més. Per tant, si el sol gironès Bisbal és capaç de guanyar, empataria a la taula amb el seu rival territorial. Dissabte, dia 4 a la tarda, el pavelló vell vibrarà com en les grans ocasions.
I pel que fa a l'hoquei patins, el corredor Mató viatja fins a Vic a una hoquei lliga plata emocionant. Només 4 punts separen els 6 primers classificats. A capçala la taula el Xum Massanet amb 25, seguit del Ribes Les Lagunes amb 24 i un grup de 3 equips format pel Manlleu, Palafrugell, Lleida amb 23 i el Vic amb 21.
Justament els de la capital de l'Osona rebran aquest cap de setmana l'equip baix empordanès en un duel que es preveu elèctric. Els blanquinegres voldran refer-se de la derrota de la setmana passada contra el Manlleu a casa, mentre que els biguetans intentaran guanyar per superar els palafrugellencs en la classificació.
I en el nostre habitual repàs dels equips de la ciutat de Girona, encetem el bloc parlant de futbol perquè el Girona vol aprofitar el segon partit seguit a Montilivi, després de perdre contra el Barça fent un molt bon partit. Els gironins tornen a jugar a casa davant d'un València convuls. L'equip Che ha destituït l'italià Gattuso i l'entern Boro s'estrenarà per enèsima vegada a la banqueta.
En aquest context, els blanquivermells volen fer de Montilivi un fortí i aconseguir una victòria necessària. L'àrbitre designat per al maig serà Iglesias Villanueva, d'infaust record a Girona, ja que va arbitrar la tornada de la final del play-off de fa dues temporades, en què no va xiular un clapenal a favor dels locals en els darrers minuts que hagués pogut canviar el signe del partit.
I acabarem amb la previsió meteorològica.
Divendres, sense novetats del temps, jornada assolellada amb gran amplitud tèrmica. El dia comença molt fred, amb gelades, però al migdia el termòmetre s'enfilarà fins als 17-18 graus de màxima. Dissabte la temperatura màxima puja encara una mica més i el sol ens acompanyarà també el diumenge. Tot i que el darrer dia de la setmana la màxima ja serà més baixa i també entra vent de força moderada de component nord. La setmana que ve canvi de temps important i ens espera una setmana amb temps més inestable, vent fort, descens marcat de la temperatura, especialment la màxima, i és possible l'arribada de pluja, que pot ser més important a mitjans de la setmana vinent.
Doncs bé, el Supermatí torna dilluns a les 8 per tornar a repassar tota l'actualitat de casa. Que tingueu un bon cap de setmana.